Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Els propers 25 i 26 de març, és a dir, l'últim cap de setmana del mes de març, i el 1 d'abril, l'1 i el 2, a les 5 de la tarda, a la Sala Gran del Teatre Auditori de Llinars del Vallès es representarà una nova edició de Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès, a càrrec del grup de teatre Tall Tall, que posa en escena les representacions d'aquest 2023 de Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès, que es recuperen enguany en plena normalitat. Avui en parlem de totes les novetats. Una de les novetats sempre també més esperades d'aquesta passió és el seu cartell, que enguany té com a lema «Te l'emportaràs a casa, la passió de Llinars del Vallès». Avui en parlem i ho farem de seguida, i ho farem com sempre, com cada any també per aquestes dates, amb la Reyes Barragán. Ella és la directora, autora d'aquest text i també actriu, perquè també puja a l'escenari durant aquesta Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. De seguida saludem la Reyes, però abans, com sempre, us recordo que a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Reyes Barragán, bon dia i benvinguda novament al Paraules de vida.
Bon dia, moltes gràcies per haver-me convidat.
Després de 3-4 anys que ens retrobem a l'estudi.
Sí, i tant. Sí, sí, quina il·lusió.
Hem parlat durant la pandèmia, el primer amb el confinament i després amb la pandèmia, i sempre venies a parlar-nos, a explicar-nos la passió de Llinars. Veniu a mi, la passió de Llinars.
Sí, veniu a mi, la passió de Llinars.
Ja ho teniu tot a punt. De fet, ara, aquestes setmanes prèvies, esteu assajant, no?
Sí, nosaltres comencem a assajar just després de les festes de Nadal. El primer divendres després de Reis ja comencem.
Ja comença la...
Sí, i abans de festes tothom ja sap quina és la seva tasca, quin personatge farà i què és el que farà.
Doncs ara parlarem d'això, però sobretot primer també de les dates, no? De les qüestions més pràctiques. Es fa els dies 25 i 26 de març i 1 i 2 d'abril a les 5 de la tarda, com sempre a la Sala Gran del Teatre Auditori de Llinars.
Exacte. L'últim dia és diumenge de Rams. Les passions de ganes de Catalunya ho fan més dies, nosaltres només fem 4 funcions.
Veniu a mi...
Sí.
La passió de Llinars. Quines novetats presenta aquest any, Reyes?
A veure, novetats, després d'aquests 3 anys estranys, no? O sigui, el 2020 que no es va poder fer i ens vam quedar tots amb aquella cosa, amb aquella tristesa al cor de no poder fer...
De fet, vas venir a explicar-ho i després
no es va fer. El 2021, que vam ser una de les 7 úniques passions de Catalunya que es va fer, que vam fer una passió reduïda amb 20 personatges, que vam dir que era la passió de resistència. L'any 2022, l'any passat, encara no era normal, perquè ara sí que sembla que el teatre tot sigui normal, però quan nosaltres vam fer la passió encara vam assajar amb mascareta i encara el públic, els dies de funció, venia amb mascareta.
I encara era allò de les restriccions,
De l'aforament i tot això. Després ja es van eliminar les mascaretes, però tota la passió de l'any passat la vam assajar amb mascareta i el públic ens va veure a platea amb mascareta. Per tant, aquest any la novetat és que la passió serà com sempre, que nosaltres hem assajat tranquil·lament, sense mascareta, ens hem abraçat, ens hem petonejat, i ara quan estiguem a dalt de l'escenari veurem el públic sense mascareta i veurem els seus somriures o els seus ulls i les seves cares, les seves expressions, com reaccionen, perquè el Teatre Auditori de Llinars és un teatre molt, molt lluminós, els seients són de color gris, tot és de color gris, i des de l'escenari els actors veiem molt al públic, no queda a les fosques totalment, llavors veus molt bé les cares, veus les expressions, home, també veus si algú s'adorm, també ho veus.
També hi ha algú que s'adorm, no?
Sempre, alguna iaia, algun avi, però és normal. Però sí, és un plaer, perquè la connexió amb el públic és molt gran quan pots veure les cares, i això ajuda molt també als actors.
sempre quan ens acompanyes parlàvem de la passió de Llinars com una passió també molt femenina, no? Com una passió, no sé si continua sent així.
Continua sent així i més. I més. Diem que la passió de Llinars és molt femenina perquè, de fet, està explicada des d'un punt de vista femení. Sentim la veu, de, sobretot de Maria i de Maria Magdalena, i no només la veu, no només és que surtin com a personatge, sinó que elles ens expliquen el que sentien, el que van viure. Veiem Jesús a través dels seus ulls. I això doncs aporta una sensibilitat femenina i una visió que, per molt que aquesta història s'hagi explicat moltes vegades, doncs és com més propera, no sé. Les mares connecten molt. I dic que és més femenina perquè hem incorporat personatges femenins, també. Surten moltes dones. De fet, vam fer el recompte i surten 35 dones, amb una passió que en total no arribem a 60. Doncs 35 dones és molt.
Està molt bé.
60 comptant tota la gent de vestuari i tot això.
La gent que no es veu a l'escenari.
La gent que no es veu i això. Que és una passió petita, eh? Que si penses en Esparreguera i Olesa que surten 400, dius... Però per nosaltres 60 és bastant. Doncs hi ha molt personatge femení amb veu, vull dir que... I en nom. O sigui que l'Evangeli de Lluc diu... Hi havia unes dones que el seguien i que el mantenien amb els seus béns. Una cosa així, més o menys, diu l'Evangeli. Però nosaltres tenen nom. Hi ha moltes dones amb nom. Hi ha Tirsà, hi ha Raquel, hi ha Sara, hi ha Jael, hi ha Susanna... tenim uns personatges femenins que reforcen aquestes dones que seguien a Jesús. Per això dic que és una passió molt femenina per com està explicada i per la presència femenina forta que hi ha.
Com a responsable de la passió de Llinars, Reyes, van passant els anys, suposo que tens el text, no sé si el vas, si fas petits retocs cada
any... El text va evolucionant. La passió del 2000, quan es va estrenar a la que fem ara, jo no puc dir que no té res a veure, perquè sí... Però es van incorporant coses, perquè no és que incorporem escenes, perquè la passió és bastant... Tot és com un bloc, no són escenes aïllades, tot és com un contínuum i és molt difícil encaixar coses noves. Però sí que anem modificant. L'any de la pandèmia, que ens va obligar a fer l'obra amb 20 personatges, vam haver d'eliminar escenes i fusionar escenes, i això ens va fer descobrir maneres noves de dir algunes coses. I aquestes maneres noves s'han instal·lat i s'han quedat. I anem canviant petites coses. Poder un actor en un moment donat, en un moment d'emoció, li surt una frase que no hi és i ens agrada i la frase s'hi queda.
Sí.
I sí, anem canviant cosetes. I, per exemple, sí que aquest any és el mateix text de sempre, però com que aquests dos anys hem hagut d'adaptar algunes coses, alguns fragments, doncs sí que hi ha... algun petit canvi, la gent sempre diu això l'any passat ho feia o perquè sí, es van incorporant coses, petits detalls, no només de text, també de moviment escènic,
de
com, no, de moviment, de com, l'escenografia és que no n'hi ha, jo sempre ja li dic a la gent, no us espereu perquè veure decorat, perquè no n'hi ha, hi ha molt poqueta cosa, el que és atrezzo i alguns efectes de llum, però no hi ha decorat. I el que sí que canviem coses de moviment escènic, aquest personatge que abans estava assegut aquí, doncs ens interessa més que aquest any ens hem adonat que potser és millor que estigui aquí i la gent vegi la seva... Per exemple, Judas el Sant Sopar estava situat en un lloc i des de l'any de la pandèmia el vam situar en un altre i vam dir, canvia l'escena totalment amb el Judas aquí, que la gent li està veient les expressions que fa... mentre Jesús parla.
Clar, és a dir, que si veieu coses que es poden millorar o que
sempre poden
tenir un altre efecte...
Bé,
no?
De fet, jo sempre als actors, quan acaba les funcions, dic, envieu-me, ara que ho teniu fresc, envieu-me coses que heu sentit a l'escenari, coses que heu pensat, ostres, doncs això potser, si jo en comptes d'entrar per la dreta entro per l'esquerra, doncs aniria més... Petits detalls, i això és enriquidor, i la gent també et comenta coses, o com s'ha sentit, sempre intento que hi hagi un retorn.
És la passió de Llinars, de fet és un text litúrgic, és religiós, però aquí es combina, no? O sigui, aquí es pot veure espectacle teatral, no? Es pot veure una feina de teatre, d'interpretació, més la part més espiritual, no?
Sí, jo sempre dic que les passions tenen això, que el seu mitjà és el teatre, que la història que expliquen és espiritual, no? Religiosa, Per tant, hi ha dues vessants importants, no? La part teatral i la part espiritual. I tothom es pot... per això són per a tots els públics, perquè tu pots anar a veure una passió per veure un espectacle teatral molt vàlid, molt ric, amb bones interpretacions, amb música, i anar-hi a veure això, o anar-hi mogut per la teva inquietud religiosa i pel teu sentiment i la teva espiritualitat, però no està renyit. Hi ha molta gent que té aquesta recança d'anar a veure una passió, quan jo crec que tothom s'hi pot acostar. És, de fet, la Passió de Llinars està escrita amb aquesta intenció, que sí, ser molt didàctica, les coses s'expliquen, s'intenten explicar de manera que la gent que no està habituada a aquest tema doncs pugui entendre. Jo crec que donem molt bé l'explicació del per què el volien assassinar, a Jesús, per què el van assassinar. De tota aquesta trama, aquesta conxorxa de fariseus, saduceus, que es van posar d'acord perquè qüestionava el poder que tenien ells sobre la gent. I crec que això queda molt ben explicat, no? I com això, altres coses, altres detalls de l'Eucaristia... I és molt didàctica. Jo penso que la gent pot acostar-se a la passió des de la fe o per venir a veure un espectacle. Tinc actors... A veure, som un grup amateur, però un grup amateur amb 35 anys de trajectòria.
Exacte, que se li ha de donar importància. Perquè a vegades es parla del teatre amateur, però a Catalunya no té molta força.
Clar, és molta
força. Hi ha gent que no s'hi dedica professionalment pel que sigui, però sí que fa una...
Però que s'ha format. Exacte. Jo tinc gent molt formada... I també en 35 anys de grup de teatre i en més de 20 que fem la passió...
Grup de teatre Tilltall.
Tilltall. Doncs n'han sortit professionals del grup de teatre. Uh-huh. Professionals de tots els àmbits, no només actors, sinó també tècnics, maquilladores...
De les arts escèniques.
Gent d'arts escèniques, vinculada a les arts escèniques. El teatre amateur és el bressol de molta gent que acaba estudiant a l'Institut del Teatre, doncs primer ha fet els Pastorets, per dir alguna cosa, o la passió. Uh-huh. I jo crec que també s'ha de donar valor. Nosaltres som un grup amb 35 anys de trajectòria i n'hem après, ens posem reptes, no només fem la passió, fem moltes altres coses i sempre ens posem reptes per anar aprenent, digues. I clar, la passió també és una escola. Tinc gent nova i és com...
Es va renovant, també.
Es va renovant,
no?
I gent que va creixent. Les nenes petites es fan grans.
Exacte, jo et volia dir, no? L'Àlex Castro, el Jesús,
sí, sí.
No? Que també el veiem, l'hem vist altres anys al cartell, aquest any al cartell no, ara el comentarem, però sí que, no? Que va creixent, que van
sí,
passant
sí.
Els anys i continua.
Li va tocar fer de Jesús molt jove perquè necessitàvem un Jesús i ara ja és un Jesús una mica més...
Que s'està senyor. Fent home, no?
sí, no, i ho fa molt bé i... I és un exemple perquè és capaç de concentrar-se d'una manera espectacular i quan tothom hi ha un desgavell molt gran i tothom fa broma, doncs ell canalitza una energia molt bona i sap posar tothom en ordre. és genial.
Uh-huh.
Genial.
Una de les qüestions que sempre també, no?, les
sí.
Setmanes prèvies, no?, que estem molt pendents del cartell, de quan s'anuncia sí. El cartell de la Passió, explica'ns com és el d'aquest any i, de fet, diu, te l'emportaràs a casa.
Sí. A veure, portàvem uns anys... Tenim un dissenyador que, pobre, el fem treballar i, de fet, rumia molt i s'ho pensa molt. I portàvem uns anys que destacàvem el Veniu a mi i sortia a la portada, al pòster i sortia un personatge doncs estenent la mà o agafant-te de la mà, portant-te cap al teatre. L'any passat ja vam posar Jesús enmig de la platea perquè volíem mostrar aquesta fusió d'espectacle però també espiritualitat. I aquest any hem donat un pas més enllà i hem fet un cartell més simbòlic. De fet, hi ha tres símbols importants en el cartell, que és el pa, el vi i el peix. El símbol del peix, que és el símbol dels primers cristians. I un lema, és aquest te l'emportaràs a casa, perquè aquest pa, aquest vi i aquest peix, que no és un peix, que és un dibuix del peix que feien els primers cristians, el símbol, no estan en un altar, estan en una taula, que pot ser una taula de casa o una taula d'un restaurant. Perquè pensem que el que a nosaltres ens interessa és que quan la gent surti de veure la passió, se l'emporti a casa, que la comenti, que quan arribi a casa sopant, doncs hi pensi. o que l'endemà, quan estigui fent-se l'esmorzar i talli el pa, doncs hi pensi. I això és el gran repte, que la gent se l'emporti a casa. I doncs això, aquest és el cartell d'aquest any, la idea que la gent s'emporti la passió a casa i allò que ha vist i el que li ha fet sentir, doncs que ho comenti i que potser li toqui alguna cosa i
que faci reflexionar,
que faci com, a reflexionar com a mínim. Sí,
ho hem dit abans, Reyes, la passió de Llinàs és feminitat, és austeritat, no? Perquè dèiem no? que l'escenari dalt de l'escenari no?
hi ha... Sí, no hi ha res.
Hi ha austeritat. És, també dieu, no? a la nota de premsa, veniu a mi, és carisma, força i vigència del missatge.
Sí, perquè jo no coneixia...
Ho he dit bé, això del carisma?
Sí, carisma. És que és una... A mi me la va fer descobrir aquesta paraula un religiós que va venir i va dir la vostra passió és carismàtica. I jo vaig dir... què vol dir?
Sí, he quedat així també.
També, què vol dir carismàtica? Què vol dir carisma? I carisma vol dir anunci. Diu, la vostra passió és primer anunci. És quan et sembla, quan la veus... que t'estan explicant la història per primera vegada. Bé, això a mi em va omplir d'alegria perquè realment la intenció era aquesta, que gent que no ha escoltat mai aquesta història doncs l'escolti i l'aprengui, però gent que ja se la sap doncs descobreixi coses noves o li torni a tocar una mica la fibra i el cor, no? I em va fer molta il·lusió que em diguessin que la nostra passió era carismàtica, perquè a part de descobrir una paraula nova, doncs és això, és la vigència del missatge. Jo penso que el missatge de pau, amor, justícia que dona qualsevol passió, això no passa de moda, i que la història d'un just perseguit pels poderosos tampoc no passa mai de moda, perquè, desgraciadament, això continua passant. Per això penso que des de la passió t'hi pots acostar per molts camins. Uh-huh. I aquest n'és un. Aquest n'és un.
És un dels camins. I per acabar, Reyes, parlem també una mica de com han anat els assajos. Ja esteu gairebé a punt, no?
Sí,
aneu assajant,
sí, sí.
Però...
sí, tenim l'assaig general el dia 19. Ho tenim tot a punt. Sempre passen coses a darrera hora. A darrera hora he hagut de canviar Sant Pere, Joan Baptista i algun més, que no recordo, algun guàrdia. Però estem sent molt feliços aquest any, perquè com que torna tot a ser normal, hi ha molta gent nova... Molta gent que no havia fet mai la passió i que ha vingut a trucar a la porta i dir jo vull fer la passió, que això és fantàstic. I clar, aquesta gent que ve amb il·lusió fa que tot prengui molta il·lusió i que la gent en general tots estiguin molt il·lusionats. I jo en els assajos soc molt feliç perquè els veig amb un somriure d'orella a orella, saps? Veig que la gent està molt contenta i s'ho està passant molt bé en els assajos. I que la gent estigui feliç als assajos vol dir que això després es transmetrà a l'escenari. I aquesta comunió que hi ha d'haver entre públic i platea doncs hi serà, perquè hi ha aquesta felicitat. Perquè
aquesta la gent, simbiosi, no?
Sí, perquè la gent que està fent la passió, la gent s'estima. I quan la gent s'estima, això es nota. Oh. Jo a l'Àlex me l'estimo molt. Fa 8 anys que faig de la seva mare.
De fet, la Reyes... No, suposo que la gent que ens escolta i que és assidu al Paraules ja ho sap. Tu ets l'autora, te poses també dalt de l'escenari, no? Fas de Maria.
Fas de Maria.
Sí, per tant...
I tinc el meu fill fent d'un fariseu, el meu marit era el que feia de Sant Pere, que hem hagut de substituir per un incident. I tenim molta família, el meu cunyat fa de Nicodem, la meva cosina és la regidora que porta tota la logística de tot el que és atrets o entrades, sortides, compres... I moltes famílies senceres que estan allà i de fet ens estimem tots molt i això es nota, això es nota.
Clar, es nota i ho transmeteu al públic. Per tant, el diumenge 19, és a dir, avui és l'últim dia d'assaig.
Sí. Sí.
Molt bé.
Diumenge 19, assaig general.
I per tant, per la gent que ens escolta, si volen anar-hi, què és el que han de fer?
Si volen anar, és molt fàcil perquè les entrades es compren al web del Teatre Auditori de Llinàs. Si en el Google posen Teatre Auditori Llinàs, van directament al web i és molt fàcil de comprar-les. Uh-huh. I si no, el mateix dia a taquilla, però jo demano a la gent que les compri abans, home. Perquè a nosaltres ens fa molta il·lusió veure, ai, mira, mira quanta gent hi ha ja.
Doncs des d'aquí també ho recomanem. Reyes, gràcies, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres, ens fa moltíssima il·lusió venir al Paraules de Vida.
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
I tot seguit, com sempre, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Tota aquesta setmana ha transcorregut entre les dues dates que ens recorden els 10 anys del Papa Francesc al capdavant de l'Església Catòlica. D'una banda, dilluns passat 13 de març, feia 10 anys de l'elecció del Papa Francesc en el conclave que es va celebrar al Vaticà al març del 2013, després de la renúncia del Papa Benet XVI. I avui, 19 de març, diumenge i festa de Sant Josep, fa 10 anys de la celebració eucarística a la Basílica de Sant Pere del Vaticà, en la qual s'iniciava el nou ministeri del cardenal Jorge Mario Bergoglio com a Papa Francesc. 10 anys són més que suficients per deixar una petjada prou important en una institució com és l'Església Catòlica. Contra aquells que deien que tenien papa per pocs dies i que no es pot canviar res en l'Església, hem de dir que amb 10 anys el treball del Papa Francesc ha estat incansable. Amb 10 anys queden ben clares les transformacions que s'han fet en l'Església, tant pel que fa als continguts com per l'organització. En els continguts, el Papa Francesc ha subratllat dues paraules claus i evangèliques en l'actitud de l'Església davant del món, com són la misericòrdia i l'alegria. I pel que fa a l'organització, hem pogut veure realitzades ja la reforma de la Cúria Romana i un major control en l'economia i les finances de la Santa Seu i del petit estat del Vaticà. Ara n'hi ha d'altres que pateixen perquè li veuen poc recorregut a tota aquesta reforma del Papa Francesc i temen que el papa que vingui darrere seu pugui desfer tot el que s'ha fet fins ara. Contra aquests profetes de calamitats, hem de dir que tot el treball en el que s'ha posat el papa Francesc ara, dins d'aquesta dinàmica sinodal, condicionarà molt l'elecció del seu successor i donarà molta continuïtat al treball realitzat ja fins ara. La setmana passada, en motiu d'aquests 10 anys de pontificat, el papa Francesc va donar moltes entrevistes a periodistes acreditats al Vaticà a la sala de reunions de la seva residència de Santa Marta. N'he llegit algunes i potser les més atrevides i disteses són les que va donar als periodistes argentins i llatinoamericans. Entre elles, una, atorgada al portal argentí Infobae, en la que admetia obertament que l'obligatorietat del celibat sacerdotal és una disciplina revisable, atès que és una prescripció temporal. Però una de les entrevistes que més m'ha agradat és la que li fa la periodista argentina, potser la més veterana a Roma, Elisabetta Piqué, del diari La Nación. Si el papa Francesc, en la seva primera compareixença davant dels periodistes que havien cobert la seva elecció a la Sala Pau VI al març del 2013, ens va dir «Com m'agradaria una església pobra i dels pobres i per als pobres», ara afegia a la periodista argentina que ell també somia una església més pastoral, més justa i més oberta, seguint la línia traçada pel Concili Vaticà II, on cal obrir portes i emprendre camins. Cal que anem per aquest camí. Ara bé, pel que fa a la concreció, d'això és molt més difícil. En motiu d'aquests 10 anys i utilitzant les noves tecnologies, el conjunt de mitjans de comunicació oficials de la Santa Seu, el dilluns passat, li van fer gravar al papa un podcast que irònicament en anglès l'han titulat com a Popcast, on li feien fer una retrospectiva d'aquests darrers anys i li reclamaven que ell mateix demanés un regal d'aniversari. Ràpidament, sense dubtar, el mateix papa va demanar pau. Necessitem pau. Si us plau, regaleu-me la pau. I tot seguit va compartir les tres paraules que són les que corresponen als tres somnis del papa per l'Església, per al món, per als qui governen el món i per la humanitat. Tres paraules: fraternitat, plor i somriure. Fraternitat humana, tots som germans, reconstruir la fraternitat i aprendre a no tenir por de plorar ni de somriure. Quan una persona té por de plorar i de somriure és una persona que té els peus a terra i la mirada en l'horitzó futur. Si una persona s'oblida de plorar, alguna cosa va malament. I si una persona s'oblida de somriure, és encara pitjor. I resumint aquests 10 anys, el Papa Francesc diu que el temps és presurós. No sé si es diu presurós o pressant en italià. Vull dir que té pressa. I quan vols agafar l'avui, ja és ahir. I si vols agafar el demà, encara no ha arribat. I et quedes sempre en aquesta tensió contínua d'un avui que és ahir i no és demà. Viure així és una cosa nova. Aquests 10 anys crec que han estat així. Avui, pensant en els meus 10 anys, crec que ha estat això. Una tensió, viure en tensió. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Avui és Sant Josep. Encara que litúrgicament celebrem demà la solemnitat d'aquest gran sant, custodi de Jesús i patró de l'Església i dels seminaris. Tot i que Sant Josep passa gairebé desapercebut als evangelis, des de molt antic ha estat un sant especialment estimat i venerat per tots els cristians. Un bon exemple n'és Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa considerava Sant Josep com advocat, senyor i mestre de pregària. Amb ell, deia la Santa d'Àvila, no errarem mai el camí. Molt de temps després, el 1870, el Papa Pius IX va tenir en compte la devoció que el poble de Déu professava a Sant Josep i el va proclamar patró de l'Església Universal. El Papa Joan XXIII es va encomanar a l'espòs de Maria perquè el Concili Vaticà II donés fruit abundant. El Papa Joan XXIII es va encomanar a l'espòs de Maria perquè el Concili Vaticà II donés fruit abundant. Sant Josep va ser un home humil que va passar inadvertit a la societat del seu temps. Mai no va voler ser el protagonista de la seva família. Sempre va saber posar Maria i Jesús al centre de la seva vida. El seu testimoni ens recorda la sal de què ens parla l'Evangeli. La sal és una substància insignificant. Amb prou feines es veu els aliments. No obstant això, és essencial per donar-los sabor. De la mateixa manera, Sant Josep, des de la humilitat, va ser rellevant, perquè va obeir Déu Pare donant la seva vida per Jesús i Maria. El seu testimoni ens anima a ser sal i llum per als nostres germans i ajudar-los de manera discreta i activa. L'evangelista Mateu narra que quan a Josep se li va revelar en somnis que el rei Herodes buscava el seu fill Jesús per assassinar-lo, va organitzar amb valentia la fugida de la família a Egipte. I és que Josep és, abans que res, un bon pare i un bon espòs que protegeix la seva família. Demanem a Sant Josep que ens protegeixi a tots, especialment aquelles persones que han d'escapar de casa fugint de la misèria i de la violència. La nostra Església, que és la família de Déu, està cridada a ser al costat dels més vulnerables amb audàcia i creativitat. Josep Ratzinger, abans de ser el papa Benet XVI, explica en una de les seves homilies que té una devoció especial a una imatge de Sant Josep que apareix en un retaule. I podem contemplar una tenda custodiada per un àngel en la qual hi ha el pare adoptiu de Jesús dormint i vestit amb roba de pelegrí. Ens pot semblar que Josep dorm profundament, però està preparat per aixecar-se en qualsevol moment i complir la voluntat de Déu. Aquesta imatge pot ajudar la nostra Església a estar sempre en camí i a punt, sempre disposada a deixar-se conduir per Déu i a dir-li com el profeta Isaïes: «A qui em tens, Senyor? Envia-m'hi». Benvolguts germans i germanes, avui dia del seminari demanem a Sant Josep que intercedeixi davant Déu perquè enviï sants sacerdots que caminin al nostre costat, ens alimentin espiritualment amb la predicació de la paraula, la celebració de l'Eucaristia i ens enforteixin i sanin amb la resta de sagraments.
us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.